Arriba la Fira Màgic Internacional 2010. La trobada anual més gran d'Europa pels interessats, aficionats i professionals del sector esotèric. La nova espiritualitat, les paraciències i les teràpies alternatives.
Màgic 2010, els dies 10, 11 i 12 de desembre al Palau de Congressos de la Fira de Barcelona.
Si voleu tenir accés als coneixements secrets ancestrals de l'home i de la mare natura.
Si voleu experimentar les facultats ocultes del cos, l'ànima i l'esperit de l'ésser humà.
Si voleu tenir accés a una àmplia oferta d'exposició i venda de productes de la nova era, al Màgic 2010 els trobareu.
Us esperem el 10, 11 i 12 de desembre al Palau de Congressos de la Fira de Barcelona.
Veniu i conegueu una altra realitat, perquè existeixen altres mons i són aquí, a Barcelona, a la Fira Màgic Internacional 2010.
Les nits dels dissabtes i els diumenges, d'una a tres de la matinada. Misteris, a la sintonia de RAC 1.
Amics dels misteris de la mitjanit, la història que ara us explicarem va tenir lloc la primavera de 1975 i es va allargar durant tot un any, fins al 1976. Els fets es van produir a la ciutat de Barcelona i la història és coneguda com el cas del pis encantat del barri de la Sagrada Família, és a dir, a l'Eixample de Barcelona. Conec perfectament bé el cas i els fets que van tenir lloc perquè jo personalment em vaig ocupar de l'estudi d'aquests fets. Són uns fets estranys que giren entorn d'un poltergeist, és a dir, es tracta d'una casa o un pis on es produïen fenòmens estranys de tipus paranormal que són de difícil codificació. Jo en aquell temps, l'any 1975, em trobava fent el programa de ràdio La Otra Dimensión, que va ser el primer programa sobre aquestes temàtiques a la radiodifusió espanyola, Ràdio Barcelona. Una tarda em va venir a veure un company de la ràdio i em va explicar uns fets estranys que li estaven passant dintre de casa seva. Una nit vaig anar a visitar-lo i em vaig trobar que realment casa seva, el matrimoni jove que estava vivint allí, ell i la seva dona, estaven vivint enmig d'un remolí de fenòmens paranormals. I és que vivien en una casa encisada. Els protagonistes dels fets van ser un matrimoni jove i també el seu gos. Ell, Carles, era el marit, un noi jove d'uns 25 anys, moreno, cabells llargs, liberal, d'aspecte informal, barbut, mig bohemi, molt incrèdul, parlava poc, era introvertit i semblava que solament li interessava la seva feina tècnica a la ràdio. A mesura que van avançant aquest sorprenent cas, aquesta història enigmàtica, Carles encara es va anar tancant més amb ell mateix. No entenia el que estava passant. L'altra protagonista de la història era la dona. Es deia Eva, una jove d'uns 23 anys, bonica, rossa, persona sentimental, afectiva, sensual, moderna, extrovertida, alegre, vital, encisadora, encantadora, vull dir, emocional. Però, a més, era especial, era sensiblement nerviosa, era sensitiva. Aquest caràcter, al llarg de la història, li va anar canviant progressivament, fins que va acabar convertint-se en una persona veritablement alterada, tensionada, inestable, trastocada, busca raons, i, en definitiva, bel·licosa, sobretot amb el seu marit, Carles. Va arribar a un extrem que Eva, fins i tot, parlava sola i perdia l'autocontrol. En realitat, ella era víctima de la seva pròpia neurosi obsessiva que li produïa la manifestació dels estranys fets que tenien lloc dintre de casa seva. Però també dintre d'una casa seva que era molt especial. Era una casa encisada. I per acabar, hi ha un tercer protagonista de la història, un protagonista involuntari de tots els fets. Un gos de raça setter irlandès, que ara ja no recordo com es deia, però que estava completament cobert de pèl molt abundant fins a la punta, des de la punta de la cara fins a la punta de la cua. Era un gos guapo, bonic. I aquest gos va intervindre circumstancialment en aquesta extraordinària història. Un cop presentats els protagonistes dels fets, que ara escoltareu, el que va passar amb aquesta misteriosa, enigmàtica i sorprenent història, ho sabreu després del que ara explicaré. Si sabreu el que significa realment viure la pesadesa d'una casa encisada i la dificultat emotiva que suposa estar en contacte permanent amb la manifestació de fenòmens d'una altra dimensió, és a dir, fenòmens que es produeixen a la dimensió desconeguda de la ment. Aquesta és la història extraordinària d'un cas molt especial, el pis encantat de l'Eixample de Barcelona. Aquesta inquietant història comença a Barcelona la primavera de l'any 1975, quan una parella de nou casats, Carles i Eva, amb pocs recursos econòmics, es troben buscant una casa on anar a viure. Aleshores, van visitar un vell pis de l'Eixample barceloní que estava per llogar, molt prop de l'Avinguda Gaudí, al barri de la Sagrada Família de la ciutat Condal. La primera vegada que van entrar al pis va ser el dia que els hi van ensenyar. El pis estava aquell dia totalment buit, buit. Van recórrer el passadís fins al final del pis on hi havia el saló del menjador. I allí, enmig de la sala, hi van trobar un ocell mort a terra. Era una oreneta rodejada d'un bassal de sang. S'hi estava situada l'oreneta morta al centre del saló. Això era una cosa estranya, perquè totes les finestres estaven tancades. A pesar del mal presagi que la presència d'aquest animal mort li va provocar a Eva, la jove parella va acabar instal·lant-se en aquell pis. Els primers dies tot transcorria amb normalitat. Carles, el marit, treballava tot el dia fora de casa. Ho feia per poder tirar endavant la parella. Eva no tenia feina i passava moltes hores sola a casa. Estava pensant i acompanyada tot el dia del seu gos, del setter irlandès. Va ser ella qui, al cap d'un mes i mig de viure a la casa, va començar a adonar-se'n que al seu pis hi passaven coses estranyes. Cada dia, quan es llevava al matí, misteriosament, el llum del bany estava sempre encesa, i això que ningú encenia aquesta llum. Eva s'aixecava, la trobava encesa i l'apagava, però el llum, estranyament, es tornava a encendre sol. Més tard, Eva va detectar que a mitja tarda una tènue boira envaïa progressivament l'atmosfera del seu saló, i ho feia per la part alta de l'estança. Tot i que ells no fumaven, allí hi havia fum. Aquest fenomen físic atmosfèric coincidia amb una ràpida baixada de temperatura que era constant fins que la boira no desapareixia de la casa. Tant la temperatura que baixava com la boira en si, estranyament, al caure la tarda, desapareixia. Cada tarda, l'aparell de ràdio es connectava sol, s'engegava, coincidint enigmàticament amb el moment en què el rellotge tocava exactament les 6 de la tarda. Aquest fet sobresaltava Eva i també el seu gos, que s'inquietava enormement. 6 de la tarda. Una tarda que Eva estava estirada endormiscada al sofà, va acabar dormint-se i aleshores, inexplicablement, va començar a escapar-se gas de l'estufa. Al cap d'uns minuts de sortida del gas, de cop l'estufa va esclatar. De la terrible sotregada, Eva va sortir disparada contra els mobles, però miraculosament va sortir il·lesa d'aquest accident. A partir d'aquest moment, la dona es va sentir seriosament amenaçada i aleshores va començar a intuir que a la casa hi havia una força desconeguda que la volia matar a ella. L'Eva va explicar al seu marit Carles el que li havia passat, però ell, molt escèptic, va creure que tot havia estat fruit de la casualitat. Semblava increïble que això estigués passant, guiat per una intel·ligència maligna d'una força desconeguda dintre d'un pis. Des d'aquest moment van començar a manifestar-se diferents fenòmens psicocinètics dintre del pis. Els objectes es desplaçaven sols per la casa cada dia a partir de les 6 de la tarda. Les 6 era el toc puntual per començar a produir-se els fenòmens. I aleshores, els aparells elèctrics es connectaven sols, sense cap explicació racional. Al mateix temps, el gos es tornava boig. A la casa hi passaven coses inexplicables. Els fenòmens estranys es van manifestar un darrere l'altre de forma continuada al llarg de tot l'hivern de 1975. I van continuar ben entrat 1976. No hi havia cap dubte. El pis s'havia convertit en una casa encantada. A l'interior del pis passaven coses inimaginables. En ocasions, l'Eva es trobava planxant roba a casa, la roba de casa, i aleshores se n'adonava que alguna de les peces íntimes de la dona desapareixien misteriosament de la pila de roba que hi havia sobre la taula. Incomprensiblement, el gos es va fer una enigmàtica ferida a la cua, que estranyament sagnava constantment, sense parar. Amb la cua, el gos anava dibuixant una línia horitzontal de sang quan la rastregava per la paret. Quedava marcada a la paret a un mig metre de terra i tacava tota la paret del passadís de la casa. Anava des del saló de la casa a la porta del pis. Quan això passava, tancaven el gos en una galeria exterior del pis i netejaven a sang. Tot i això, l'endemà tornava a aparèixer en forma de línia continuada de sang exactament al mateix lloc. Com era possible? Una nit, mentre el matrimoni dormia a la cambra, es va sentir una misteriosa veu masculina que parlava, i això va despertar l'Eva. Ella va prendre consciència que havia una estranya entitat desconeguda dintre l'habitació. El Carles continuava dormint com si tal cosa. La misteriosa veu es va fer sentir més vegades i progressivament es va anar produint un fenomen excepcional. Va anar formant-se la imatge ectoplasmàtica d'un espectre de trets humans. Sobre on s'apareixia aquesta imatge? Sobre la paret del dormitori. Apareixia al peu del llit, a la paret de fons del dormitori, que per l'altra banda d'aquesta paret donava la cuina. Les seves faccions eren masculines i punyents. Tenia un aspecte deplorable i semblava que estava sofrint. Es tractava d'una autèntica aparició de fantasma. L'Eva, terroritzada, va despertar el seu marit, però en Carles no va veure absolutament res. Instants després, l'aparició espectral va desaparèixer. Això no obstant, l'espectre va tornar a fer l'acte de presència unes quantes vegades més durant diverses nits. Progressivament, una sèrie d'estranys fenòmens es van apoderar de la casa. Sempre es produïen quan Eva estava sola al pis. Això portava l'ambient familiar a la llar tensió, pertorbava la convivència. La dona va començar a indagar en el veïnat sobre la història del pis, i aleshores ella va descobrir que el pis havia estat sempre habitualment deshabitat, buit. El motiu era que el seguit d'anteriors inquilins asseguraven que a la casa hi passaven coses molt estranyes i els produïa pertorbacions que els impedia descansar tranquils. Mai ningú havia pogut aguantar més d'un any, vivint en aquest pis. Aleshores, el matrimoni es va decidir a buscar ajuda. Algo tenien que fer. Es van adreçar als experts en temes ocults, concretament al Centre d'Estudis Psicocientífics que dirigia jo, Sebastià Garbó. I ens vam fer càrrec d'estudiar els fenòmens estranys que tenien lloc en aquesta casa encisada. Els investigadors psíquics van portar a terme una sèrie de tests psicològics i parapsicològics de control dels seus dos habitants, el Carles i la Eva. I els resultats van determinar que l'agent activador dels fenòmens paranormals era precisament la dona, Eva. I era ella qui estava provocant aquest poltergeist involuntàriament dintre de la casa. Tot seguit es va fer necessari conèixer l'element catalitzador del cas, sens dubte motivat per una història terrible. Es van portar a terme sessions d'experimentació espiritual, amb ouija i mitjançant l'automatisme motor de la dona, de forma psicogràfica, anava bellugant el ouija, el tabler, el màster del tabler, i marcant lletres. Els investigadors van aconseguir esbrinar, a través d'aquests moviments, la tètrica història que envoltava aquesta casa encantada. Així és com es va descobrir que l'anterior habitant del pis havia estat assassinat dintre de la mateixa casa. Vam experimentar mètodes més tecnificats, com són les gravacions de parafonemes, i es van aconseguir registrar veus. I sobretot una veu psicofònica reveladora. Finalment, una nit, vam aconseguir gravar una veu d'ultratumba de la suposada víctima assassinada a la casa. El seu nom era Josep i feia servir el diminutiu de Pep per dir el seu nom. La veu psicofònica deia, cridant de lluny, Pep! 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 Finalment es va fer necessari provocar una catarsis a Eva per descarregar l'energia psi que estava retinguda en l'organisme de la jove dona. Evidentment, ella vivia tensionada i calia alliberar-la de la tensió que ella mateixa provocava a l'ambient. Per fer-ho, van fer intervenir, en el cas, a una mèdium, una dona experimentada que actuaria d'element transductor parafísic entre el món físic, que és el nostre, i el metafísic, que és el del més allà. La sessió espiritista es va portar a terme la nit d'un diumenge o d'un dimecres, però va ser a finals d'abril de l'any 1976. En el transcurs de la sessió, la mèdium va entrar en trànsit, en tràngol, i va contactar amb l'esperit de l'ésser espiritual que es manifestava per boca de la mèdium. L'Eva, per la seva part, es va exaltar ràpidament, va perdre el control i va caure a terra amb un atac epilèptic. Mentrestant, al mig de la sessió espírita, els fenòmens paranormals feien la seva aparició en forma de cascada de manifestació de tota mena de fenòmens parafísics. Els mobles es desplaçaven sols, els objectes petits volaven per la sala, les coses es desajustaven, els aparells elèctrics es disparaven, un autèntic remolí de fets paranormals es va apoderar de la casa, manifestant-se en relació directa amb el grau de tensió psíquica exterioritzada per Eva, en forma de vessant psicoràgica. Mentre tot això es produïa per boca de la mèdium, tots els implicats es van assabentar de la veritable i tràgica història que antigament s'havia produït en aquesta casa. Una història que havia tingut lloc als anys 40 del segle XX. La mèdium femenina, la dona, deia: veig imatges d'aquest mateix pis. Està moblat de forma diferent. Ens trobem als anys 40. Veig la persona que viu aquí. Es diu Josep Muntaner, té 47 anys. És viatjant del ram tèxtil. Ja ara està arribant a casa. Puja per l'escala. Obre la porta del pis. No hi ha ningú. S'estranya, espera trobar la seva dona. Mira el rellotge. Falten pocs minuts per les 6 de la tarda. Es dirigeixen cap al saló del menjador de la casa. Arriba i troba peces íntimes de la seva dona, calcetes i sostenidors. Estaven escampades per l'habitació. Les recull i se les posa a la butxaca. Els fets corresponen al fenomen de les peces íntimes que posteriorment també desapareixien, ara al segle XX. diu la mèdium. En Josep sent gemecs de plaer provenents d'un dormitori. Es dirigeix cap a la cambra, obre la porta i descobreix la seva dona fent l'amor amb un altre home. És el seu amant. Ella veu el seu marit, que l'ha descobert. Josep queda petrificat. Es retira de la porta i torna ràpidament cap al saló a esperar-la. Surt la dona, comença una discussió entre marit i muller i Josep bufeteja la dona. Aleshores intervé violentament el seu amant, el que estava fent l'amor amb ella. Li pega un fort cop a Josep i s'organitza una baralla violenta. Mentrestant, la dona connecta l'aparell de ràdio i apuja el volum. Ho fa perquè els vins no sentin el soroll de la baralla. En aquest moment, el gran rellotge de la paret toca, en aquest precís moment, les 6 de la tarda. El fet correspon, amics, això que us acabo d'explicar, al fenomen de l'aparell de ràdio que posteriorment havíem vist que s'autoconnectava sol precisament a les 6 en punt de la tarda. La mèdium anava dient: Josep Muntaner, salvatgement colpejat per la parella de mans, cau. El veig caure malferit a terra al mig del saló, enmig d'un bassal de sang. Amics, estem veient una imatge a través de la mèdium, perquè el fet correspon, aquest fet de l'assassinat del Josep Muntaner correspon a la imatge del bassal de sang que van veure els habitants de la casa, aquella oreneta morta, també enmig d'un saló del menjador plena de sang. I la mèdium continua. Els amants deixen a Josep plegat a terra. Està moribund. Tranquil·lament es vesteixen a l'habitació del dormitori. Mentrestant, Josep, que està moribund, està malferit, recupera forces i mig arrossegant-se per terra, s'escapoleix del passadís, repenjant-se amb les mans ensangrentades per la paret del passadís. Amics, aquest fet correspon al fenomen de la ratlla de sang que posteriorment apareixia a les parets del passadís. I la mèdium continua. Quan els amants surten, ja vestits, se n'adonen que en Josep no és al saló i que aquest intenta escapolir-se de la casa. Els amants el persegueixen pel passadís i abans d'arribar a la porta de la casa arremeten contra amb ell donant-li uns quants cops al cap. Josep mor. Els amants transporten el cos del mort del Josep cap al bany i repengen el cadàver a la paret mentre preparen la banyera on posar-lo. Quan aixequen, el cadàver es llavisa cap a terra, llegiscant per la paret, i en la seva arrossegada toca l'interruptor de la llum i l'encén. Amics, aquest fet correspon al fenomen d'autoconnexió de la llum del bany. I la mèdium continua. Posen el cadàver de Josep dintre de la banyera. Tot seguit, l'enquarteren i finalment cremen les restes al fogó de la cuina. Després empareden les restes humanes ja carbonitzades a la paret que separa la cuina de l'habitació del dormitori. Amics, aquest fet correspon al lloc de la paret on posteriorment es produeix el fenomen de l'aparició d'aquesta entitat espectral durant la nit, la paret que separadora entre la cuina i el dormitori. Si veiem aquesta història i tornem a l'estat actual de la història, en el moment en què es desenvolupa aquesta secció mediúnica, en aquell moment veiem a Eva, la trobem tirada per terra, manifestant el seu estat de perturbació psicopatològica. Crits, cops, atacs epilèptics, i Eva continua caiguda a terra en ple atac epilèptic, debatent-se en plena catarsi psicoràgica, fins a acabar extenuada, amb un estat inconscient estirada totalment a terra. A mesura que Eva es calma, van desapareixent els fenòmens, van parant, i progressivament tot va tornant a la normalitat. Fins i tot l'estranya boira present durant tota la sessió espírita va desapareixent amb acabar la sessió. La connexió amb el més enllà s'havia produït, i el missatge metafísic s'havia arribat a produir, també s'havia manifestat i s'havia comprès per tothom. Un cop manifestat aquest missatge, tots els fenòmens del poltergeist van acabar de cop. La nit següent, ja la casa estava tranquil·la. Mentre el matrimoni d'en Carles i Eva estaven al llit, estaven intentant dormir, Ell volia dormir, necessitava anar a treballar el dia següent, molt aviat. I ella estava llegint. I en aquell moment es va produir un últim fenomen residual. Al poc a poc van apareixent una estranya atmosfera luminescent que va anar envaint tota l'habitació. Va aparèixer d'aquesta forma, es va anar formant l'aspecte del Josep Muntaner. Es va manifestar de nou. El Josep, l'espectre, a Fantasmogènesis, estava rodejada d'una suau llum tènue. Aquesta vegada els seus trets ja eren completament harmoniosos, plens de tranquil·litat, de calma i felicitat. La seva presència projectada sobre la paret, un missatge de pau i agraïment per l'ajuda rebuda dels éssers vius en aquest món, en aquest segle, del que havia passat bastants anys abans. Però, amics, la manifestació d'aquest espectre és la que té la veritable explicació del cas? De fet, hem de dir, amics, que l'aparició final de l'espectre constitueix la reminiscència psíquica d'un fenomen d'autoafirmació produït per la mateixa Eva. D'aquesta manera, ella s'assegurava que realment aquest era el final d'aquesta terrible història del poltergeist que ella mateixa havia generat, inconscientment. Eva, amb la seva sensibilitat i immersa en un estat de melancolia afavorida per la soledat continuada, va propiciar la percepció extrasensorial d'uns fets traumàtics que en temps passats van passar en aquesta mateixa casa, en aquest mateix pis. Per atraure l'atenció va provocar els fenòmens psicocinètics a la casa, fins i tot amb tendències autopunitives, coincidint sempre amb l'hora en què es va produir l'assassinat, que era, com sabeu, les 6 de la tarda. Fins i tot Eva modelava la formació ideoplàstica de l'entitat espectral, segons el seu coneixement ideogràfic que ella mateixa tenia de Josep Muntaner. Posteriorment, la seva participació en les experiències d'automatisme motor amb el tabler Ouija va exterioritzar la personalitat de la víctima i el cas, i la història es va donar a conèixer, per acabar ja generant psicocinèticament la gravació de la mateixa veu de l'entitat espectral quan deia Pep, Pep, Pep. Josep vol dir en català. Solament la intervenció de la mèdium va propiciar que la noia, Eva, exterioritzés tot el que portava dintre. L'atenció manifesta. I es va manifestar amb aquesta plena crisi de psicorràgia davant i al mig de la sessió mediúnica. D'aquesta forma, totes les seves facultats fenomenològiques es van manifestar. I aquestes facultats van ser les que produïen aquest poltergeist. Van ser la causa. Quan ella, Eva, es va buidar, després d'aquesta psicorràgia, ja tot va quedar tranquil. La fúria psíquica retinguda que portava dintre va sortir fora. I al sortir, aleshores els fenòmens es van acabar. I el cas del pis encantat de l'Eixample, el barri de la Sagrada Família, es va acabar. Per això, la nit que l'Eva va veure la llum difusa de Pep Muntaner acomiadant-se per sempre, era en realitat un acte residual d'autoafirmació personal. Sabia que finalment el cas ja havia acabat per sempre. Però el jove matrimoni mai més va tornar a viure tranquil en aquest pis. Tenien por i se sentien intranquils. Per això, un mes més tard, la parella va abandonar la casa i mai més van tornar a entrar en aquest pis, perquè evidentment els fets i els fenòmens demostraven que aquest pis era una casa encantada. Ah, i sabeu una cosa? Després de mig segle transcorregut des del moment que van tenir lloc els fets, el pis del barri de la Sagrada Família de Barcelona actualment encara està deshabitat. Per què? És un misteri de mitjanit.
Voleu conèixer el món desconegut que ens envolta?
Escolteu les nits del cap de setmana a partir de la 1 de la matinada. Misteris a RAC 1.